al campo, la salida de Messi y muchas cosas más. Yo creo que no ha sido óptima que he vivido como entrenador de Barcelona, uh-huh. pero son cosas de la vida, hay que aceptarlo y es así.
¿Te habría agradado más agafar l'equip ara amb la generació més de futbolistes joves que té?
Como todo el mundo, uh-huh. quieres estar en el sitio de tu sueño en el mejor momento del club. Y el mejor momento del club por diferentes aspectos no ha sido.
Ara fa un any, precisament aquí a la Koeman Cup, us vau reconciliar amb Laporta després d'un temps de tensions. Com és ara la relació amb el club i amb la gent que mana?
No, la relació entre el club en nom de Jan Laporta és bueno. Jo crec que havia un poc de conflicte després de ser entrenador en Barcelona. Jo crec que com hombres hemos hablado, hemos dicho, bueno, para un mejor del club, ser la persona que soy para Barcelona, el Barcelona que importante es para mí. Yo creo que hay que hacer las paces y seguir adelante y esperar el mejor para el club.
Aquesta setmana han tingut Champions, el Barça ha quedat eliminat a mans de l'Atlètic de Madrid. T'ha sorprès aquesta eliminació?
Bueno, a un lado sí, porque yo creo que Barcelona es un gran equipo, pero también hay que destacar la calidad de Atlético de Madrid en una diferente manera de juego, pero sí, un equipo entero que trabaja muy bien y pueden complicarse la vida a muchos equipos. Y claro, también los decisiones justos o no justos por tema de árbitro, yo creo que ha dificultado el resultado final para el Barça.
Hi ha molts exjugadors que ara fan de comentaristes que consideren que el Barça pren massa riscos defensius si vol guanyar la Champions. Des del teu punt de vista és una qüestió de risc defensiu o de pressió?
No, yo creo que es verdad, porque es diferente ganar un campeonato durante 38 partidos o ganar una eliminatoria de dos partidos donde dos, tres jugadas. Bueno, miramos el primer partido de Copa del Rey de Atlético de Madrid, estaba 4-0 en casa contra el Barça en el descanso. Entonces, y después casi tienes que hacer el partido de tu vida para poder recuperar, y es complicadísimo, y hay momentos en un partido donde al contrario tiene bastantes oportunidades de marcar, y también había partidos contra contrarios más flojos que el Barça. Entonces esto es un tema no de los defensas, pero es un tema de todo el equipo, porque yo creo que a mí también me gusta tener un defensa con una línea arriba en el campo, pero si hay presión sobre el balón de contrario, sí puedes tener espacio atrás tu espalda. Y yo creo que en esto, yo creo que Barcelona, el equipo, tiene unos 20% de mejorar en ese sentido. Si no, bajar un poco más, porque el espacio que tú dejas al contrario con la rapidez de los jugadores de contrario se complica una eliminatoria de dos partidos.
Perquè el ritme que va el futbol actual, es pot pressionar 90 minuts com ho vol fer el Barça? Ho dic perquè, per exemple, dimarts va fer la sensació que l'equip a la segona part no podia fer el que havia fet a la primera.
Bueno, en principio, físicamente, los equipos están muy bien preparados. Y hay equipos en Inglaterra, hay equipos como Paris Saint-Germain, por ejemplo, como Bayern, que hemos visto en los dos partidos contra Madrid, casi todo partido juegan uno contra uno, y depende el físico de tu equipo, depende las calidades de tus jugadores. Y yo creo que en ese sentido el Barça tiene que mejorar cosas.
Tu saps perfectament el que costa guanyar una Champions. De fet, ets a Wembley, la guanyes el 92. La primera que guanya el Barça la guanyes tu.
Està costant gairebé més la sisena que la primera.
què li falta al Barça actual per guanyar la Champions?
Bueno, puede ser también un poco de suerte, porque analizando los dos partidos contra el Atlético de Madrid, bueno, acabar el partido, los dos partidos con uno menos sobre el campo también ha influido bastante en el resultado final. Y parte suerte, parte que hemos hablado, ¿eh? Contra ellos esperan las posibilidades de atacar en el espacio que hay, que existe en fases de partido de Barça. Este aspecto también se tiene que mejorar, porque una vez más, durante un año entero con muchos partidos, puedes tener una noche mal, pero una noche donde el contrario crea bastante, en eliminatoria de dos partidos, puede ser decisivo.
Et sembla que fem bé, com a periodistes, com a aficionats, posant tant d'èmfasi, donant tanta importància als encerts o a les errades arbitrals? Ho dic perquè el Barça s'ha queixat molt de l'arbitratge en l'eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid. Ahir el Madrid també surt molest de l'eliminatòria alemanya. Et sembla que és equilibrat?
Bueno, siempre es un poco normal, ¿no? Que estamos cuestionando también un tema de arbitral. Y claro, los dos tarjetas rojas, yo creo que un árbitro puede sacar como último hombre en defensa. Lo de Atlético de Madrid ayer, la segunda tarjeta, yo creo que también es un fallo de jugador, porque dejas en manos de un árbitro de sacar la segunda tarjeta amarilla. Entonces, hay que mirar. Si eres parte o si estás dentro en el campo, puede ser que tienes la observación de tenemos al árbitro en contra, pero de a final de decirlo que por árbitro hemos perdido esta eliminatoria, yo creo que es algo demasiado.
Acabo, Ronald, el Madrid també s'ha anat al carret. Sorprèn que el projecte Mbappé vagi camí de dos anys en blanc?
Bueno, Mbappé es un jugador muy bueno y también hemos visto de él ayer en el partido. Yo creo que el problema de Madrid de no triunfar en esta temporada es más por tema del conjunto, cómo se juega como equipo, cómo defiendes como equipo. Yo creo que Madrid tiene grandes jugadores individuales, pero en esta temporada no ha logrado de ser un equipo entero en muchos partes de los partidos.
Doncs avui ha estat un plaer poder parlar amb l'heroi de Wembley, ara seleccionador neerlandès de futbol. Ronald, moltíssimes gràcies, que sigui un èxit aquesta sisena edició de la Koeman Cup de golf i sobretot moltíssima sort al Mundial d'aquest estiu.
Muchas gracias a vosotros.
De seguida comentarem aquesta interessant entrevista que hem mantingut amb Koeman, que és qui patrocina aquest retard exagerat d'avui. 8:08, Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda. Algú que ha fet guanyar una Copa d'Europa al Barça em pot fer esperar a mi, que no hi ha problema.
Una Copa d'Europa i uns quants títols més com a jugador.
No passa res.
I avui pensàvem que ha quedat així com... Va guanyar una Copa, Koeman, tot i que ens sembla que la seva etapa...
Sí.
Va ser qui sap què, vaja, no va ser un moment brillant de la història del Barça, com ell mateix reconeixia, però va guanyar una Copa del Rei. Catalunya Nit, a les 10, amb quins continguts?
Doncs mira, a les 11 de la nit, és a dir, poc després de començar el Catalunya Nit, ha d'entrar en vigor l'alto el foc que ha anunciat avui Donald Trump entre el Líban i Israel. Ja veurem si es compleix o no. Tenim un equip sobre el terreny, de manera que ho seguirem, perquè continua havent-hi el gran dubte de què farà Hezbollah, que no estava d'acord amb aquestes converses, però de moment Donald Trump ho ha anunciat fa una estona a la seva xarxa social Social Truth, on s'ha apuntat al tanto d'haver acabat una guerra més, diu. Però en la que va començar ell, perquè ell compta 9 guerres acabades, tot i que aquesta del Líban encara no està gens clar que es pugui dir, ni molt menys això. En la que va començar ell, en l'Iran, comença a haver-hi nerviosisme en diversos fronts, i un de molt clar és el que ha anunciat avui KLM, la companyia aèria, cancela el mes que ve 160 vols.
Ostres.
160 vols cancel·lats pel mes que ve. Lufthansa redueix també vols i rutes ja, de manera imminent. I l'Agència Internacional de l'Energia ha alertat que Europa queda querosè per 6 setmanes de vols. 6 setmanes de vols, i si no canvia la situació a l'estret d'Hormuz, no hi haurà querosè per per molts dels viatges. Això és el que alerta les autoritats. Per tant, aquí hi ha una mena de compte enrere.
Sí, jo comptava amb que seria car, però que no n'hi hagués. Això és... Ara m'has deixat
de pastar amb un iato. Sí, parlem d'escassedat de combustible. I d'aquí recomanacions com la que arriba de la Unió Europea de fer un dia de teletreball, etc, perquè es tracta de reduir els desplaçaments. Però en el cas del combustible per avions, pel que veig, això és una emergència. Tot plegat ho analitzarem amb Pere Vilanova, que en sap molt de l'Orient Mitjà, és catedràtic.
Déu-n'hi-do.
Sí, també ha començat avui...
He vist cares d'horror aquí entre...
Hem d'anar a Munic, amb Lufthansa, i a dir que començaven ja les restriccions. Clar,
sí. Hem posat en estat d'alerta.
Doncs el 25 d'abril haurem de mirar. A partir de quina data has dit?
De moment, Lufthansa, si parlem de Lufthansa, el que ha anunciat és que deixa de fer uns vols interns que fan una companyia.
Ah, d'acord, arribem a Munic.
Vull dir que de moment...
No.
Ens mirem al Malí i aquí no hi ha problema.
Per un moment, he vist Vilà, Vera i Gelmà desapareixent de l'estudi, buscant una bicicleta i amunt.
Clar, però això és ara, KLM anuncia per d'aquí un mes i veurem, cada setmana compta.
Clar, vés a saber, d'aquí 9 dies.
Vosaltres perquè esteu en forma, però Salmurri, si ha d'anar amb bicicleta a Munic...
Salmurri li direm que comenci a...
Ja podeu anar escalfant la gola perquè ell, si no és amb avió d'estadi a estadi, tururut
trompeta. La bicicleta aquella que té a casa, saps?
Aquella
començarà a pujar.
Exacte, doncs a banda d'aquest tema també parlarem del procés de regularització pels migrants que vulguin optar-hi, que ja ha començat avui, i el que hem detectat, n'escoltarem diversos, són problemes amb el que podem dir clarament que és una bretxa digital. L'administració no ho posa fàcil, molts dels tràmits. Es necessita alguna eina digital que moltes d'aquestes persones o no entenen o no saben com funciona o no acaba de funcionar com hauria de ser. Veurem si això segueix així o si es resol. Ara, a les 8, estava previst que comencés la que seria la primera roda de premsa dels quatre astronautes que van tornar de la Lluna, de la missió Artemis.
Quina xapa.
La seguirem. Vam fer una compareixença
sense preguntes. Ja ho vaig veure.
Avui amb preguntes. Serem a concert d'Amics de les Arts. Escoltarem a William Dafoe, que és a Barcelona, el Barcelona Film Festival. Mm-hmm. I tenim un equip a Cornellà, que acaba de tornar, han passat pel club, i s'ha trobat a nens i pares per parlar de la notícia de la compra per part de...
A veure si havien vist Messi per allà.
Es veu que els nens estaven al·lucinats, o sigui, entusiasmats.
No,
i els pares
diràs,
molt
clar.
Contents de veure els fills tan alegres. Ho explicarem també.
Molt bé, doncs una de les notícies, sens dubte, del dia, que la veritat és que ha perdut interès des que sabem que haurem de tornar en bicicleta d'aquí a 6 setmanes. A les 10, al Catalunya Nit, amb el Manel Alias. Gràcies, Manel.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Sabeu que estem pendents del Celta Friburg, vaja, relativament pendents, perquè
manera,
estan jugant a l'Europa League. Hi ha minuts 70 de partit i, per tant, 0-3. Van perdre 3-0 l'anada. Per tant, el Celta necessitaria 6 gols per empatar, crec. Que podem dir que el Friburg passarà a semifinals d'aquesta Europa League.
Seria un miracle que remuntés el Celta.
Això sí que seria un miracle,
Costa,
veus?
O una proesa, fins i tot.
Sí.
Deixa'm dir que aquest resultat és fatal pel Celta, i pel Betis, a part de pel Celta, perquè a Espanya i Alemanya, les lligues, s'estan jugant la cinquena plaça de Champions. I
ja no va anar bé l'eliminació del Madrid, fins i tot amb aquell quart gol últim de Kane, és? No, qui marca l'últim gol del...
Ulisse.
Però els gols també compten?
Diria que sí, també compten la diferència.
Pensava que sumaven passar eliminatòries i guanyar partits, no sabia que també comptessin els gols.
Però és que era un empat fins que marca el Bayern.
Ah, té raó. Tens raó.
És una derrota, aleshores.
Sí. Doncs algú dirà, i què té a veure l'Europa League amb la Champions? Doncs hi ha un còmput general, i que un equip alemany elimini i a més guanyi a un... de la Lliga Espanyola, doncs és una mala notícia pel Betis, que ara mateix és cinquè classificat de la Lliga. Què més?
Doncs més enllà d'això, si voleu recuperar l'entrevista a Ronald Koeman, que li hem fet aquest migdia la presentació del seu torneig de golf, ja la teniu a la vostra disposició, i òbviament us hem explicat les dues notícies del dia, que Messi ha comprat el Cornellà i que el Madrid ja no és a Europa,
i
com el Barça,
de vacances.
Que està de vacances perquè, vaja, és a 9 punts a la Lliga, potser ara per vergonya potser sí que s'endolla una miqueta a la Lliga, però, bueno. Però la sensació que, que marxen de vacances i comencen
David,
a planificar...
Veuràs que comencen a desaparèixer
el
per molèsties...
Sí. Clar, perquè a més hi ha un Mundial.
Sí. Clar, això està ben vist. En fi, això pel que fa la primera hora del Tot Costa, avui també hem estrenat un altre rècord, ja sabeu, el podcast de la factoria de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Hola, Rut Vilà.
Hola.
La Rut ja havia intervingut sí. Davant l'esglai de no tenir avió per anar a Múnich, però ara ens explicaràs de què va Andreu Vivó, el gimnasta valent.
Doncs mira, és la història de l'Andreu Vivó, que és un gimnasta de Manresa. Diria que el clau per explicar el salt endavant que va fer la gimnàstica artística d'aquí a final dels anys 90, amb la classificació final de l'equip espanyol pels Jocs de Sydney, però un gimnasta que potser ha quedat una mica tapat, no?, amb els noms d'aquella generació, de Gervasio de Fer, de Víctor Cano, fins i tot després de Jesús Carballo, de l'Andreu no en sabíem tantes coses, i és un noi molt petit i esquifit que surt de Manresa, molt inquiet, i que troba amb la gimnàstica doncs una sortida de les seves inquietuds, d'aquest planter de gimnastes de Manresa que ara tenen doncs, els seus hereus amb el Tierno Diallo o la Laia Font, que acaben d'aconseguir medalles a la Copa del Món. Em crida molt l'atenció un tema que comenten tota la gent amb qui parlem de l'Andreu, que és el tema de la por. Era un gimnasta que no tenia por, que s'havia trencat totes les parts del cos perquè no tenia por. No sé si algú ha practicat una miqueta de gimnàstica artística.
No.
Jo el poc que he hagut de fer per obligació...
El Plinton.
Em moria de por.
Compte saltar el Plinton?
Sí, a saltar el Plinton.
T'hagués pagat per veure't.
No hauries pagat, no. Ja et dic jo que no. Era un espectacle lamentable.
Mira, jo a primer d'INEF és obligatori la gimnàstica artística. A mi em feia tanta por que no vaig fer l'examen pràctic fins a quart, perquè si no em llicenciava de la por que em feia fer o bàsic dels elements de la gimnàstica artística. Doncs tothom comenta que l'Andreu era un tio que no tenia por i que feia coses molt bèsties perquè no tenia por. Va ser un abanderat de la lluita dels esportistes catalans que no volien anar a Madrid, i aleshores, si no anaves a Madrid, és com que no anaves als Jocs Olímpics. I ells tenien gimnastes molt bons aquí al CAR, i ell era un dels abanderats que es va encarar o que va lluitar amb la Federació Espanyola per poder continuar entrenant-se aquí. I després, una cosa que a mi de la història de l'Andreu també va frapar molt, que és la seva mort sobtada als 34 anys. Diu, un tio que ha fet 20 anys de carrera professional com a esportista, que ha estat més de 10 anys al CAR, com pot ser que un dia, anant a la muntanya, tingui un atac de cor i als 34 anys mori? Doncs hem parlat amb l'Oriol Estefanell, que és la persona que anava amb ell aquell dia a passejar al Coll Baix, i que ens explica com va anar aquesta experiència de l'Andreu. Andreu Vivó, geni figura, un esportista molt especial a qui dediquem aquest rècord.
Doncs evidentment que valdrà la pena, i més amb aquest avançament que ens n'ha fet la Rut Vilà, la vida i també la desgraciada mort de l'Andreu Vivó. Gràcies, Rut.
Gràcies.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Ara, de seguida, us escoltarem a vosaltres, però abans hem escoltat l'entrevista amb Ronald Koeman, Grau, Autet, Vera. Parla de moltes coses, de la importància de Jong, és evident que Koeman és del club de fans de Jong, parla d'aquest Madrid que creu que té un problema col·lectiu més que no pas individual, però em vull quedar en la part que versa sobre una de les preguntes que ens fem aquesta setmana. Es pot guanyar una Champions prenent els riscos que pren el Barça? I m'ha cridat l'atenció perquè ell diu literalment i textualment sí que es pot, però després enumera una sèrie de no sé si qualificar-ho com a mancances, però coses a corregir del Barça. S'ha de pressionar millor i no és fàcil pressionar així els 90 minuts. Hi ha moments en què has de mesurar els riscos. Flick ni ho planteja. Koeman era més aviat conservador en segons quins contextos.
Sí, textualment crec que diu alguna cosa així, com que es concedeixen massa ocasions amb aquest sistema sí. Per equips, davant d'equips inferiors a tu.
Sí, després hi ha una altra frase que m'ha cridat l'atenció, que diu, clar, perds 4-0 al Metropolitano a la Copa i t'obligues a fer el partit de la teva vida massa sovint. És a dir, que creu que sí, però després, si vas recopilant coses que no li acaben d'encaixar del Barça, penses que potser no ho té tan clar. I us vull preguntar si vosaltres ho teniu clar.
Jo tinc clar que no. És a dir, jo crec que no es pot guanyar la Champions. Així, crec que has de fer partits perfectes al davant d'equips que al final, quan vas augmentant semifinals, quarts, ja t'enfrontes equips amb cara i ulls, equips molt ben organitzats, i han de ser equips que no et penalitzin les errades que puguis tenir. Per mi has de fer molt bons partits, has de ser molt més contundent defensivament. A mi em costa de veure, perquè crec que aconsegueixo un Koeman. Al final acabes aconseguint moltes ocasions i és molt difícil que un bon equip falli moltes ocasions. És a dir, es pot guanyar? Sí, però ho has de fer perfecte, has de pressionar perfecte, has d'evitar els desplaçaments, les vigilàncies ofensives han d'estar molt bé, has de ser molt efectiu de cara a porteria... hi ha moltes coses a tenir en compte, no? Per mi, a mi em costa veure ara. M'agrada veure aquest Barça, m'agrada molt, però crec que a nivell de ser més efectius, bueno, tots aquests aspectes que he comentat, crec que són molt difícils de dur a terme durant quatre partits o tres partits davant d'un rival molt i molt exigent.
Jo crec que es prioritza... molt les àrees. Jo penso que ara la Mireia parlava més de ser més agressiu en defensa, sí, jo estic bastant d'acord, però jo dono més èmfasi que si tu jugues així has de ser molt efectiu a àrea rival. O sigui, has de marcar molts gols i pots arribar moltes vegades.
Que és el que va passar
l'any passat. Exactament. Per tant, aquí tindràs...
I t'han passat al carrer, també.
Sí. Tindràs menys penalització, però, per exemple, el partit de l'Atlètic de Madrid, últim, tu guanyes 2-0 per la manera de jugar.
Sí.
Per la pressió que fas a dalt, et poses 2-0 al Metropolitano per la manera de jugar, perquè tens aquesta manera d'enfonsar l'equip rival, de generar els avantatges que generes des de la possessió, però des de la verticalitat. Jo crec que... Llavors, hi ha un tema físic, però no físic de centrals, que no me'n vull anar aquí, perquè no vull centrar el debat aquí, perquè ja hi ha molt... És molt cansino, fins i tot, almenys per mi. És un aspecte de ritme competitiu de la pressió, d'aguantar... Flick va arribar aquí, la primera roda de premsa que va dir que volia pressionar alt o amb intensitat alta als 90 minuts, que tots vam dir ostres, molt difícil, tal, i va fer un tram de temporada que ho va aconseguir.
Però també comencen... és veritat que van arribar forços
sí,
al final.
Fixa-t'hi
que és que jo crec que pressionar els 90 minuts no ho podíem fer ni l'any passat. El que passa és que l'any passat hi havia molts partits que al minut 45 anaven 5-2.
Doncs de què parlàvem?
El partit estava acabat i podies afluixar.
Però és que manava l'efectivitat. Tu vas a l'efectivitat, també.
Jo vaig a que el Barça l'altre dia per mi fa una primera part, o com a mínim una primera mitja hora, com deia la Mireia. Mm. Perfecte, però allò no és sostenible. No ho pot mantenir a la segona part.
També tinc dubtes de si tens més fons d'armari, si et permetria mantenir aquest ritme.
Però aquí parlem de la Champions, no? No parlem de la Lliga, no?
Sí, parlem de la Champions.
Parlem de la Champions.
Sí, perquè a la Lliga et pots perdre un partit o dos o tres i és evident que la pots acabar guanyant. A la Champions, segons quins dos partits perdis, te'n vas a casa.
Aquí està. Sí. Aquesta és la clau.
Sí, i a la Champions hi ha molts registres. O sigui, el registre del City, que és un registre de cuinar, a foc lent des de darrere, hi ha el registre del PSG, que tots els jugadors ofensius fan de tot, perquè es mouen per tot arreu, perquè els hi va un doble rol, perquè els laterals van per dins, perquè l'únic que els hi ha dotat una mobilitat espectacular, el Bayern té una altra manera de jugar.
Respecte al risc que assumeix el Barça, perquè estem convençuts que si el Barça jugués de manera més convencional,
no,
el Barça tindria
exactament.
Més opcions de guanyar la Champions?
No, tampoc.
No ho sabem.
És que ens estem obsessionant amb el libreto, i això no va de libreto, això va d'artistes, dels intèrprets. Si el Barça hagués jugat igual al Metropolitano amb Achraf Hakimi de lateral dret, Nuno Mendes de lateral esquerra, sí, i perdir dos noms, Van Dijk i Saliba de centrals i Rodri de mig centre, s'hauria sostingut?
El ritme no ho sé, però és evident que els individuals...
Ja som al cap del carrer. No, el libreto de Flick, qui l'ha de sustentar? Els artistes?
Els
intèrprets?
Exacte.
Això és evident que el Barça, més enllà dels dubtes metafísics i de les debats tàctics que fem, aquest estiu ha de fer un salt endavant.
Doncs a la pregunta que feu, amb la plantilla del Barça tal com la té, jo crec que el libreto de Flick no serà campió d'Europa. Mm-hmm. Si aquest estiu es fitxen en 3-4 jugadors de nivell top Champions, no Lliga, top Champions, pot guanyar la Champions.
Per tant, tenim 3 nos? És a dir, el Barça de Flick no guanyarà la Champions?
Amb aquesta plantilla? No.
No,
per mi no.
Bueno, amb aquesta plantilla, jo crec que amb la idea que vol imposar ell, Home, evidentment, entenc que es millorarà. Jo crec que estem en un camí que et pot portar a la Champions, però que no, la Champions costa molt de guanyar-la. És que no, no, jo crec que estem en un camí amb una idea que, evidentment, en matisos... Jo me'n vaig més a matisos
però és
de
que ja no estem, perdona, Otet, és que no estem parlant de guanyar-la. És que els últims anys, els últims 5 anys són dues lligues a Europa, dos quarts
sí,
i una semi.
I una semi, sí, clar, sí. T'has quedat
és,
molt enrere.
És que si tu els 4 anys, i si tu els últims 5 anys t'haguessis quedat a les semifinals, o 3 a semifinals i 2 a final, diries, doncs home, sí, potser sí.
Però, jo estic
però és que el balanç és aquest, eh? Dues sí, sí, lligues a Europa, dos com... quarts i una...
No, no,
sí. I amb la sensació que t'estan eliminant equips pitjor que tu.
T'ho sí, compro, però amb l'afegitó de... Els noms, per exemple, jo sí que penso que estem en un camí bo que et pot portar a guanyar aquesta Champions.
Sí,
sí, això sí.
És que
sí,
em sembla que la diferència
sobretot
és que jo apuntaria...
Jo vull anar al nou,
sí,
sisplau.
Jo apuntaria
al
a la davantera...
Jo sí, apuntaria a la... Amb Cancelo, amb la manera que vol jugar Flick, clar, es pot guanyar sí, la Champions?
Sí. I, però...
Difícil, també.
Ah,
d'acord.
I Koundé?
Bueno, de Koundé és que és una mica de qüestió de fiabilitat.
I amb tot el carinyo del món, eh? I amb Gerard Martín...
Però llavors el Grau està apuntant, perquè jo fins ara jo havia apuntat més al fons d'armari, és a dir, que si tu el teu 11, el teu millor 11, segurament si jugués tots els partits pot guanyar la Champions. El problema és que després hi ha lesions. I jo apuntava més al fons d'armari.
Però lesions en té tothom,
eh? Apuntat... Sí, sí, però per això. Ah. Lesions en té tothom i tenen un fons d'armari no, però... de la mateixa qualitat. Però tu estàs apuntant directament a l'11 inicial.
L'Atlètic de Madrid va jugar
inicial
sense el seu porter titular i sense els dos centrals titulars i sense el seu millor migcampista, eh?
D'acord, i té un bon fons d'armari, però aquí és on vaig jo.
El Paris Saint-Germain va guanyar a Montjuïc amb la versió B, eh? Amb el filial.
Doncs pues aquí és on vaig, però tu estàs apuntant a l'11 inicial. És a dir, a tu
no,
ja
no, d'entrada, si vols, continuem. D'entrada, si vols, continuem. Perquè el que és una evidència és que l'altre dia Flick empitjora el seu equip fent els canvis i l'Atlètic de Madrid, com a mínim, sustenta.
Aquí sí, hi ha mig camí entre que el fons d'armari és el que és i que Flick també va prendre
també
una
decisió. També diré una altra cosa.
També
diré una altra cosa. Jo tinc la sensació que Flick comença a perdre l'eliminatòria en el derbi.
Home, totalment. Sí, sí, ja ho parlàvem ahir. És que el derbi havien d'haver jugat... infantils, cadets, jugadors que no havien estat alineats al MIC, però com que no, és que la Lliga, doncs arriba
doncs
la segona part
part
clar, claríssim, és que això... Vaja.
Però crec que aquí entenc el que dieu i ho compro un part, però jo crec que aquí també els jugadors, molts volien jugar.
Sí, però
partit,
és que m'és igual.
No, ja ho sé.
Ja ho sé.
Tio, ja sabia que em diríeu això.
Lamin vol jugar. Escolta, la
perquè
seus
escolta l'Espanyol, no sé el que t'hace.
Lamin, tu vols jugar contra l'Espanyol? Sí, míster, perquè a mi l'Espanyol em motiva moltíssim, ja. Però tu vols arribar a semifinals de la Champions, sí o no? Clar, és que hem d'anar a fer, no un miracle, perquè ja m'heu provit miracle.
No és tan
miracle
fàcil tot això que dius aquí.
T'asseguro
que un vestidor això no és tan fàcil.
Doncs aquest és un altre problema, i tu has estat en un vestidor i jo no, i per tant, segurament estic dient una bestiesa.
No, és una bestiesa, us entenc, però no és una cosa tan fàcil
de... El Tet, contra el Barça, la Lliga de l'Atlètic de Madrid hi va haver 6 o 7 titulars que van descansar,
exactament,
i que no volien jugar. Que no volia jugar, Julián, contra el Barça, la Lliga? Clar, que volia jugar, però un entrenador personalitat li va dir que aquell dia no jugava, eh?
Jo
i no
això,
va jugar,
en això estic
i després va jugar contra el Barça i li van dinyar el gol.
Això,
si us compro l'argument,
això i que Flick ens ha demostrat que a ell, en general, les rotacions no li van.
I que té uns quants jugadors de la plantilla en l'ostracisme més absolut.
Doncs si les rotacions no li van i vol jugar amb aquest nivell de gran tornada i amb aquest
físic, també és possible.
Ja es pot anar preparant, perquè o té bèsties físiques que no té el Barça, o no aguantarà el ritme.
Doncs ni dissabte final de Copa ni semifinals de la Champions.
Molt bé, ens ha quedat superoptimista. Tres nos. A veure què diu la nostra audiència. Ruth Vila, hola.
Hola.
Hola una altra vegada, per sisena vegada. Koeman diu que amb l'estil del Barça es pot guanyar la Champions. Creieu que el Barça de Flick la guanyarà, sí o no?
Un 85% de les persones que han votat diuen que sí.
Veus?
I un 15% diuen que no.
Sort que la nostra audiència té criteri.
És veritat que és un sí sempre condicionat, hi ha totes les respostes.
Ja.
Per exemple, el Biel diu sí, però hi haurà d'haver reforços en forma de fitxatges o de creixement dels joves que pugen. Sempre s'ha dit que Messi... no es van guanyar prou Champions, tot i tenir el millor jugador de la història, seria una llàstima que amb Lamine Yamal passés el mateix.
Amén.
El Robedo 36 diu sí, però falta un davanter i un central. El Ramon Coloma, si arriba un davanter, un central i un altre gran reforç, per què no? El J. Alfonso, sí, clar, només falta que els jugadors joves, que són molt bons, agafin més experiència i tenir una mica de sort a les decisions arbitrals que ja tocaria. I algun exemple dels que diuen que no, i he triat l'Immanuel, que diu no. Ens caldria un director esportiu que sabés fitxar. I aquí va un pal a Deco i a la porta diu, vau veure i Luis Díaz? La porta i Deco encara van dient que Rashford era l'opció número 1.
No, home, però això diuen
era
això perquè és el que han de dir, però sí, home, sí, sí. És evident econòmic. Que Luis Díaz no l'hem pogut pagar, com no hem pogut pagar amb molts altres jugadors, això...
Bueno.
Ah, sí? Podríem pagar Luis Díaz?
Quan s'ha gastat Deco en fitxatges des d'aquest director esportiu?
Home, l'últim estiu 27 milions. No arriba ni pel bigoti de Luis Díaz, si és que em porta.
Vale, Vitor Roque i,
ah, sí,
i Olmo, sí. 90, no?
Sí, 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 això sí. Ah, sí, sí.
Harry Kane 100. Bueno.
Té, el grau avui està molt panqui, eh? Molt
panqui.
Està rumbero. No, si voleu anem tots a Euro Disney, eh? Jo endavant. Però la realitat és aquesta, eh?
Aquesta frase me la posaré a...
Però la realitat és aquesta.
Me la posaré a la samarreta. Eh? Que aquesta setmana estic acumulant frases per fer samarretes i m'ho passaria de conya. Va, Grau, no t'enfadis.
No, al contrari.
Rut, fins ara.
Gràcies.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Masqui, Trixi, Yosera i Ounat.
El nou Rasca 5 anys per tu té un premi de 250.000 euros, tucutuc, i de 10.000 euros al mes durant 5 anys, tucutuc. Jo no m'hi veig amb tant de tucutuc.
Imagina't el tucutucutucutuc d'anar volant en un helicòpter, o el tucutucutucutuc d'una moto d'aigua, o el tucutucutucutuc del ganivet d'un restaurant d'alta cuina.
D'acord, no cal que ens els imaginem tots ara.
Rasca 5 anys per tu de l'ONCE. Un premi de 250.000 euros a l'instant i 10.000 euros al mes durant 5 anys. Rasca i estiga't 5 anys fent tucutuc.
ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Viu el Campionat del Món de Mountain Bike Eliminator a Barcelona. El 18 d'abril, a la Font Màgica de Montjuïc. La competició més important de la disciplina. Els millors corredors del planeta competint en eliminatòries per decidir el nou campió del món. Gaudeix de manera gratuïta d'un espectacle únic.
Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta't a les millors colònies d'estiu del Periódico i Fundesplai. 8 dies, 7 nits per només 380 euros. Places limitades. Informa-te'n a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Dos estils de joc antagònics. La teranyina defensiva asfixiant de Simeone contra la fórmula guanyespais del matemàtic Matarazzo. Una batalla duríssima pel control del temps i l'espai en un duel espectacular que val un títol. Final de la Copa. Atlètic de Madrid, Reial Societat. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dissabte a la nit.
Dissabte, 18 d'abril, Sant Jordi arrenca el suplement.
El llibre de l'amor...
Escalfarem motors pel millor dia de l'any des de la Bacus Urquinaona. Vine'ns a veure i saluda els escriptors Carles Rabassa, Natza Ferrer, Eva Baltasar i Regina Rodríguez Sirvent. Amanirem el suplement amb Ànima, el musical que protagonitza Pau Lamàlia al Teatre Tívoli. I tampoc no hi faltarà l'amor de la nostra vida, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Dissabte 18 d'abril, Esperit de Sant Jordi.
A Bacus, Sant Jordi és més.
Renew. Arriben els Renew Days, l'ocasió de passar-te els vehicles d'ocasió. Només fins al 30 d'abril gaudeix d'avantatges exclusius en la compra del teu vehicle. I ara emporta't un any d'assegurança de regals si el finances amb RCI Bank. Renew. Vehicles disponibles a la xarxa Renault i Dacia. Condicions a es.renew.auto.
T'esperem als nostres concessionaris de Catalunya.
Va, abans de tancar la plana futbolística del dia, moment per presentar-vos el capítol d'aquesta setmana del Barça reservat. Hola de nou, Laia.
Què tal, què tal?
Que té com a protagonista Hansi Flick.
Sí, ja anirem ràpid. Xavi Campos, el reservat, explica que ja els últims dies s'ha tancat un acord de paraula entre el Barça i Hansi Flick perquè en breu vull dir aquesta temporada, però les pròximes setmanes puguin ja tancar definitivament la renovació d'un any més respecte al que té ara de Hansi Flick amb el Barça. És a dir, Hansi Flick té contracte fins al 2027, doncs el que ha acordat ara el Barça i el seu representant és que això s'ampliï un any més. Això va ser la setmana passada, amb el partit d'anada de l'eliminatòria amb l'Atlètic de Madrid va venir Pini Zavi a Barcelona i es va aprofitar aquella visita per fer aquestes reunions, acabar-ho de parlar amb delegats del Barça, que segons diuen, vaja, Flick els va transmetre i el seu representant en tot moment que se sent molt còmode al Barça i a Barcelona, com ja ha dit sovint i reiteradament a la sala de premsa, que la seva intenció és continuar al club blaugrana, però que evidentment doncs, a ell li agrada anar fent aquest pas a pas i anar firmant contractes curts, i per això doncs, ho va fent així. Ara ampliarà un any més fins al 2028. És només un acord de paraula, però vaja, que les reunions per acabar de firmar i que sigui definitiu serà una o dues reunions, no caldrà gaire més perquè està tot ja pactat.
I això, si no m'erro, pot ser que fins i tot abans de marxar de vacances ja estigui anunciat, eh?
Sí, sí, en principi, un cop es guanyi la Lliga o s'acabi la temporada, ja es podrà fer oficial i ens firmaran.
Molt bé, doncs Hansi Flick, que està, diguem, a punt de firma, fins i tot a explicar al Xavi que està tan còmode aquí que la seva renovació no dependria del que li plantegi el club en matèria de fitxatges aquest estiu. És a dir, és un sí, per dir-ho així, incondicional gairebé.
Sí, sí, que no hi ha hagut... Sí, exacte, no van arribar a haver de negociar condicions ni de fitxatges ni altres qüestions, que fins i tot jo trec el tema, no?, que aquesta temporada ha estat molt incòmode, Flick, amb tot el tema de la preparació sí. física, que no fos, no?, que en aquestes reunions doncs, s'hagués posat sobre la taula aquesta qüestió. De moment, en aquestes reunions on com a mínim s'ha arribat a un acord verbal, no s'hi va posar aquesta condició.
Molt bé, doncs ara em fa por, després d'aquest no a la Champions amb Flick, em fa por preguntar al Gran a l'Autet i a la Mireia si sembla una bona notícia que tinguem Flick per estona.
Per mi sí, per mi crec que és un entrenador que té una idea molt clara, que jo a vegades doncs, no comparteixo, que dona una identitat, que tinc la sensació que és proper amb els futbolistes, i crec que és una bona notícia. Al final s'ha adaptat molt bé aquí, jo tinc la sensació que la seva idea l'ha sabut transmetre perquè hi va anar mort amb ell, i per tant crec que està bé.
Crec que té un tarannà bastant...
casolà, no?
Sí, com per molt... fer funcionar un grup d'aquests joves desacomplexats i irreverents en algun moment i que són adolescents alguns, no són tan joves. Jo crec que el caràcter de Flick pot funcionar bastant. I a nivell tàctic, jo crec que està suficientment capacitat com per fer-ho. Veurem el camí aquest que dèiem, eh? Si li dona més anys, ell s'ha de veure amb forces o no per seguir, però jo crec que sí que està capacitat per treure més rendiment a aquesta plantilla i està més a prop d'una Champions. La Lliga ja està bastant al sac, sí. Està fent les coses força bé.
Grau? Em sembla una notícia fantàstica, la seva continuïtat. M'agradaria que ell ja se sentís, després de guanyar dues lligues consecutives, amb el valor que té això contra el Madrid d'Mbappé i companyia, per mostrar una autoritat per resoldre tots els problemes interns de funcionament d'estaf que té i per començar a exigir a la direcció esportiva els retocs i les necessitats que té per l'any que ve situar l'equip. És a dir, que l'equip no involucioni com ha passat aquesta temporada, sinó que evolucioni.
Molt bé.
Bueno, que mica... faci servir el crèdit que ha guanyat, no?
Una mica el que apuntava la Laia. Aquest any això de les recuperacions i la part física ha estat una disbauxa, doncs l'any vinent ho farem com jo vull, o potser no anirem tan bé, però vaja, ja ha explicat la Laia que en principi no hi ha discrepàncies, ni hi ha arestes que facin pensar.
Home,
que...
Home, no hi ha discrepàncies, però ha fotut alguna rajada en públic que no vegis.
Que sí, però que pel que sembla això no condiciona el seu sí. És a dir, no ha estat, escolta, o això ho fem així, o foto al camp, no...
Jo crec que tampoc no li has de segurament fer, no sé si dir un xantatge o posar les condicions, però sí que crec que has d'exigir que es treballi en aquest sentit. Perquè sí. És que si no, tots els problemes que ha tingut aquesta temporada se les tornen a trobar la temporada que ve.
Estem d'acord. Laia, alguna cosa més?
Ràpidament, que el Barça finalment ha presentat una nova carta de queixa a la UEFA per l'arbitratge amb l'eliminatòria Atlètic de Madrid. En aquest cas és una carta formal firmada per Rafa Juste, on s'expressa la queixa...
Que l'últim cop que va ser un telegrama.
L'últim cop era més un forn... No. Quina, que graciós que ets. Ostres, tu, és que quan t'hi poses... L'últim cop era com un recurs...
Era més jurídic, no?
Era com un recurs més jurídic, amb tota la normativa. No, ara és una carta, enumeren el que ells creuen actuacions arbitrals que els han perjudicat, 4 accions concretes a l'anada i 3 a la tornada, i demanen el mateix que l'altre. Això, que reconeguin els errors, que si no s'ha aplicat bé que també sancionen els àrbitres, però és més format carta... firmada per Just.
Avui, ara que és en carta a la UEFA, és possible que no dormin aquesta nit patint per...
No està escrit a mà, que encara seria més romàntic el tema.
Amb pluma. Amb una pluma molt clar.
Amb pluma. Exacte.
Juste amb el tinter. Vinga, Laia, gràcies.
Adéu-siau.
Grau, Autet, Vera, gràcies.
Bona tarda, que vagi bé.
Bàsquet.
El cinquè quart.
Ui, avui tenim molt material, molta roba i poc sabó. I tan blanca i tan neta que la volen. Macià, Antoja, Ballesteros, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Tenim 3 focus d'interès aquesta setmana. Uni, Girona, Joventut, Barça. Comencem per l'Uni, que ha fet història un cop més. Demà jugarà la semifinal de l'Eurolliga contra el Fenerbahçe. A Saragossa hi tenim el Xevi Soler. Hola, Xevi, bona tarda.
Hola, Costa, vaja, i Antoja, Ballesteros i Macià. Hola a tots, nois.
Bona.
Hola, Xevi.
Què ha passat avui a Saragossa? Ahir ja parlàvem, després d'eliminar el Venècia, el Reier Venècia, parlàvem amb la Ainhoa López, estava encantada de la vida, se la veia contenta, fins i tot diria que amb confiança de cara a aquesta semifinal de demà, on és evident que l'Uni no és favorit. Quin és l'estat d'ànim a l'entrenament d'avui?
Uah, boníssim. Nosaltres hi hem pogut anar 10 minuts. És veritat que és un entrenament que no era gaire entrenament, perquè avui tampoc és que hagin entrenat, fins i tot algunes jugadores apenas han fet 4 estiraments, per dir-te una cosa, Laura Quevedo l'he vista amb ulleres de sol al cap a l'entrenament. O sigui que, no, també és veritat que havien d'aprofitar una mica per descansar, per no tenir moltes càrregues de treball i per preparar més tàcticament que no pas físicament el partit. I per mirar una mica també com li poden fer mal a un Fenerbahçe, que ja ho sabran els companys, que perquè els oients m'entenguin, és una selecció mundial de bàsquet, perquè ens entenguem. Ha fitxat a Brianna Stewart, que no fa res, era la millor jugadora del món, només per aquests 2 partits, per demà i per la final si arriben, o al tercer quart lloc, i a més a raó d'una pasta increïble. Té Mame Seman, que és una de les millors jugadores d'Europa, té Gabby Williams, és una selecció mundial. Però ja ho diu Laura Quevedo, ara la sentirem, que això fa que també puguin jugar amb que la pressió és absoluta pel Fenerbahçe, perquè està fet només per aconseguir la victòria a l'Euroliga.
Bueno, al fin y al cabo, quien no tiene presión aquí ahora mismo somos nosotras, no tenemos nada que perder, creo que al fin y al cabo ellas han diseñado un equipo para ganar y para ellas creo que sí que sería no haber cumplido el objetivo, el no ganar, entonces como a nosotras ir sin presión y ellas ir con presión, pues nunca se sabe lo que puede pasar.
Demà el partit és a 6:15 i el podreu seguir íntegrament a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb el Xevi a Saragossa, amb el Macià, amb la Lloberes, amb l'Ubac. Em deixo algú, Ernest, en l'equip mèdic?
No, el Xevi Soler, la Llobera és un servidor, el David Ubac.
Molt bé, doncs sí. El Big Four de l'Uni. Laura, clar, la victòria d'ahir, diguem que d'alguna manera estava en el guió, i a més l'Uni va anar tota l'estona per davant, no va guanyar, no va escombrar el Reier, però va guanyar, jo diria que amb autoritat. Això de demà, aquesta setmana veig molts miracles, no sé si parlem d'un miracle, d'una proesa, de què parlem?
D'una notícia que passaria a la història, però vaja, amb majúscules, eh? A veure, que ahir es guanyés no és tan fàcil, eh? O sigui, el Venecian és un equip que estava fent un bàsquet amb molt de ritme, molt intens, espectacular, amb un joc interior
Jo et diria amb molta superioritat respecte a l'Uni Girona, excepte Koulibaly, que dona un pes i que a més va fer unes figures i un partidàs amb 19 punts, 15 rebots, però és que va estar molt ben secundada, obrint molt bé el camp, l'Uni Girona, tot i les baixes que tenia, i repartint els minuts amb quatre jugadores, perquè al final amb 30, es van cascar 30 minuts quatre de les jugadores més importants i que han portat en aquest equip a la situació en què està, no? Que per mi són els puntals d'aquest equip, que han sigut la Màriam Koulibaly, Jokite, Clara Holm i Laura Quevedo, amb una feina fosca espectacular. Llavors, què ens trobem ara, no? Una superpotència. Al final, no és només una superpotència, sinó que a més han fitxat la millor jugadora, que està estipulada com a la millor jugadora del món, no? A partir d'aquí, tenir opcions de guanyar de la victòria ha de ser que aquest equip no tingui el seu millor dia, que això sempre pot ser, i l'altre, que la no pressió faci uns percentatges de tir, sobretot de 3, i aconseguir segones opcions de llançament. Jo, per mi, aquí serà la clau, no? Que tinguem segones opcions de llançament i que Uni Girona estigui dins de marcador fins al tram final per poder donar una sorpresa.
Bé, és difícil, però i hem de confiar, i per descomptat és esport, s'ha de
jugar.
Xevi, la segona semifinal deu ser què, a quarts de nou?
A quarts de nou, Galatasaray-Saragossa. Ahir a Saragossa van col·locar gairebé 11.000 persones en el partit. Per tant, l'ambient quan juga el Saragossa aquí és realment xulo.
Sí, aquí el pronòstic és final turca, perquè ens entenguem. O no?
Jo no et sé.
No?
Jo crec que el Saragossa jugant a casa té opcions, eh?
Ah, molt bé. Doncs aquí m'he precipitat. Bé, doncs ja...
No, el favorit us podria dir que és Galatasaray, però Saragossa jugant a casa agafa molta força, eh?
D'acord, doncs demà ho veurem. Això serà la segona semifinal. Evidentment, la que ens interessa és la primera, i tant de bo que diumenge poguéssim explicar una final amb l'Uni Girona. Uf, què ha dit, ho fa el Xevi?
No, dic buf, és que m'ho imagino.
Ah, d'acord.
I... Vaja.
Molt bé.
Emocionat.
Tant de bo.
Doncs això t'hi hem enviat. Talismà Soler. Parlem demà, gràcies.
Molt bé, adéu.
Segon equip de la setmana, el Joventut, que va acabar perdent el tercer partit de la sèrie contra l'AEK i es queda sense la Final Four de casa. Un final, ens ho explicava ahir l'Ernest, vaja, diguem que no amb un bon tracte arbitral, s'encaixava Dani Miret. Valles, quina 24 hores després, ha estat molt dura la derrota, diguem que entrava en els plans, com s'ha digerit aquesta derrota a Can Penya?
Doncs dues coses d'entrada. Volia fer només un apunt, que sembla que Roberto Íñiguez està emparaulant ja la seva continuïtat a Girona, independentment del que passi en aquesta Final Six, perquè crec que està fent una bona feina i està convencent. Pel que fa al Joventut, decepció majúscula, perquè no només és el fet de que jugava a Badalona, sinó que l'equip, l'objectiu de la temporada aquest, es va reforçar l'equip amb Jabari Parker, no oblidem, per fer un pas endavant en aquesta competició, i el fet de no jugar a la Final Four a Badalona amb l'aposta que s'ha fet com a ciutat, doncs és una decepció molt gran. És cert que es podia perdre Atenes, és cert que l'arbitratge no va ser... va ser casolà, podríem dir, però jo crec que el va perdre més el Joventut que no pas el va guanyar l'AEK a l'arbitratge, no?
Doncs la penya que s'ha quedat sense l'objectiu de la temporada, i demà, Macià, el Barça busca el seu. Ha de guanyar el Bayern al Palau a partir de 8:45 en l'última jornada de la temporada regular de l'Eurolliga per garantir el play-in com a mínim i vés a saber si puja alguna posició.
Exacte, el Barça ha de guanyar, fins i tot perdent tindria opcions, però per anar bé ha de guanyar, i que Dubai perdi per ser desè. I a més estem pendents també que, per exemple, en un partit que comença d'aquí una estona, el Barça anirà amb el Madrid perquè li interessa que perdi l'Estrella Roja. Fins i tot podria ser vuitè si demà el Mònaco guanya l'Apoel. És a dir, el més probable és que sigui desè, però pot ser perfectament novè o vuitè, i per tant, doncs, això et dona o factor camp o no en el moment decisiu per entrar a play-off. Que no oblidem que al final estàs lluitant per quedar a mitja taula, però el play-in et dona la sensació, no?, de que realment pots estar entre els millors i poder, poden.
El que és surrealista és que el Dubai, que juga el play-in amb el Barça en l'última jornada, ha canviat d'entrenador a la jornada 37. Això sí que és fenomenal. Tot això, Satoransky no està per reaparèixer, però gairebé, no? Bones notícies al final.
Molt bones notícies, perquè el que semblava una cosa més greu finalment no ho és, i per tant, doncs, jo l'he vist entrenar avui i no era el primer entrenament, era ja el segon. Jo crec que està més enfocat de cara al play-in la setmana que ve, si el Barça hi va, però si convingués, demà podria tenir també uns minuts. Per tant, el Barça recupera de cop Juan Núñez i Satoransky, que jo crec que t'ofereixen unes variants que no tenies abans, fantàstiques.
Molt bé, doncs bones notícies des de la infermeria castigadíssima del Barça aquesta temporada. Tot això, demà és un dia especial perquè el Bayern l'entrena Svetislav Pešić, que és l'entrenador del Barça en dues etapes, campió de l'Eurolliga el 2003, i que avui, davant del que serà el seu últim partit europeu, ha dit això de Xavi Pascual.
Él tiene que quedarse, él tiene que quedarse a dar Barça su mejor años como entrenador. Barça ha ayudado él, él tiene que ayudar a Barça.
Vaja, que li ha donat una ordre, no?
És que ell dona... Sí. És que és Pešić. Pešić
està en forma, el coach, eh? Es retira, però està en forma.
Sí, sí, també ha dit que ningú en el seu moment va tenir nassos, i no ha dit nassos, de dir-li a Navarro que ho deixés, i va ser ell amb un cafè que li va dir deixa de ser jugador i dedica't ara, doncs, a ocupar un càrrec dintre del club, però
sí,
deixa de ser.
Sí, potser ens aniria millor si continués sent jugador, també t'ho dic, però sí. En fi. Vaig fatal de temps i serà en enquesta. Veieu el Barça fent play-in, eh? Ningú veu una catàstrofe sí. Demà, eh?
Sí.
Play-in.
Molt bé. I la setmana vinent ja... Perquè el play-in ja és la setmana vinent, Ernest?
Sí, sí. Dimarts i divendres.
Hosti, estupendo. Quin el calendari superdescarregat pel Barça. En fi, doncs ja en parlarem. Primer, el primer pas, que seria guanyar el Bayern i garantir aquesta desena posició, com deia l'Ernest, potser en funció dels resultats alguna millora més. Senyors i senyora, ho deixarem aquí, recordant que el partit del Barça el podreu seguir també a l'antena digital de Catalunya Ràdio demà a partir de 8:45. Macià, Antoja, Ballesteros, abraçada, gràcies.
A vosaltres.
Una pausa i rematem al Tot Costa.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? Illetrada de l'administració de justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Sareé tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becasareé.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Sareé, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Aquest Sant Jordi viu la lectura amb El Periódico. Arriba a abril, el suplement literari amb les recomanacions de la Premi Nadal Inés Martín Rodrigo i els experts del Periódico, per trobar els llibres que no sabies que buscaves. I a més, una entrevista exclusiva amb Lucía Soya Sobral, autora de Comeràs Flores. El dissabte 18 d'abril, només amb El Periódico.
Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
Viu el Campionat del Món de Mountain Bike Eliminator a Barcelona. El 18 d'abril, a la Font Màgica de Montjuïc. La competició més important de la disciplina. Els millors corredors del planeta competint en eliminatòries per decidir el nou campió del món. Gaudeix de manera gratuïta d'un espectacle únic.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Maski, Trixi, Yosera i Ounat.
Has notat que ja no hi sent com abans? A Cotet cuidem la seva salut auditiva amb tecnologia avançada i atenció experta. Ajuda-la a sentir-hi millor, a viure millor. Cotet, una nova forma de sentir.
Aquesta primavera renova el llit amb els llençols Montse Interiors. Disponibles en 5 estampats que combinen amb qualsevol estil. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les seves botigues i emporta't el conjunt de llençols amb puntes de coixí i llençol de sota joc des de 29,95 € per llit doble i 19,95 € per llit individual. Només amb La Vanguardia.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Corte Inglés.
Participa ja amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Ningú ho diria. Joel Joan també és un matiner.
Joel Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com portes tu això de matinar?
Molt malament, perquè encara he de matinar. Jo acabo d'arribar a casa, veig que esteu treballant i torno a pagar la ràdio i em torno a fotre el llit. Què heu fet malament a la vida, xatos meus? Perquè heu de fer aquest programa a aquesta hora.
Si Joel Joan pot llevar-se d'hora, tu també pots fer-ho.
Què és el primer que fas quan et despertes?
Poso els matiners.
Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Minuts i les 9, moment per anar al Godó. Sergi Andreu, bona tarda.
Mira, més oportú que mai. Costa, s'ha acabat el partit ara mateix. Tu, 6-2, 6-3... mira, dic, a veure si podem cantar l'últim punt en directe, però ni això. S'ha acabat ara mateix l'últim partit de la ronda dels vuitens de final del Godó, el que han jugat el francès Artur Fis i el nord-americà Nakashima, molt superior Fis, que ha guanyat 6-2, 6-3, i demà jugarà els quarts de final. De fet, avui els tres partits de vuitens han estat tots tres marcats per la superioritat d'un dels dos jugadors, Musetti davant de Mutet i de Rublev davant de Sonego. Aquest matí, tots en dos sets i d'una forma més o menys còmoda, s'han imposat els seus rivals, i demà, si vols que et canti el quadre de quarts, com queda?
Vinga.
Doncs mira, Rublev jugarà contra Masak, Borges Medjedovic, Cameron Norrie, Rafael Hodar, el madrileny...
Aquest és el partit més interessant.
Per mi sí, també, sí, sí. També estic d'acord, sí, sí. I ojo amb el Musetti Fis.
També.
Que també és un bon partit, eh? De fet, Musetti ara mateix és el millor jugador del torneig, cap a sèrie número 2, i pel que fa a la resta, doncs sí, Cameron Norrie, Hodar, per mi també és dels més destacats.
Molt ràpid, Sergi, això de l'estrena de la sessió nocturna, què tal?
Bé, pista plena, eh? O sigui, m'ha sorprès, perquè a més, clar, han hagut de desallotjar a les 6 de la tarda, quan ha acabat el partit de la tarda, totes les instal·lacions del Tenis Barcelona. Hi ha hagut un moment que no hi havia ningú, i a les 7 han obert portes per tota la gent que tenia entrada del torn nocturn, i ha estat una cosa com curiosa. Jo pensava, no sé si ompliran. Sí, sí, pista central plena, molt ambient, molta gent, i les food tracks totes obertes, i ara ja entenc que a partir de tota aquesta estona que ve ara, doncs aniran desfilant ja cap a casa.
Molt bé, doncs la imatge de la central del Tenis Barcelona és espectacular de nit. El partit no ha estat el més lluït, aquí segurament hauria lluït més amb Alcaraz, però en fi, el públic ha omplert la central. Gràcies, Sergi.
Adeu.
2:09, abans d'acabar, Míriam Guàrdia, bona tarda.
Bona tarda.
El Sant Andreu ha comunicat que Nacho González, el seu entrenador, va tenir ahir un infart i que recupera a l'hospital.
Així és, l'entrenador del Sant Andreu, de 59 anys, es troba estable i fora de perill després de l'infart que va tenir ahir al vespre. El tècnic basc, que ha passat les primeres hores a la unitat de cures intensives, a l'UCI, i ara ja es recupera a planta. González no podrà dirigir l'equip aquest diumenge en el partit contra el Reus. Serà el segon entrenador, Jaume Delgado, qui es farà càrrec del conjunt quadribarrat. De fet, Delgado ja ha dirigit l'entrenament d'avui i farà la roda de premsa prèvia al duel contra l'equip reusenc. Si el Sant Andreu guanya diumenge, es proclamarà campió de segona ref i aconseguirà l'ascens. El club, a més, ha anunciat que ja s'han esgotat les 6.531 entrades disponibles. El partit es podrà seguir en directe per Esport 3 a partir de les 6 de la tarda.
Doncs ànims i salut a Nacho González i també al Sant Andreu per rubrica l'ascens. Gràcies, Míriam.
A vosaltres.
Sònia, remata-ho.
Mira, acabarem amb una notícia luctuosa, la tràgica mort de l'exporter austríac Alex Manninger, que va passar per l'Espanyol, tot i que no va debutar en partit oficial. El van fitxar de l'Arsenal el 2002, però els dubtes de la pretemporada van fer que acabés marxant al Torino. Ha mort als 48 anys en un accident de trànsit. El seu cotxe ha xocat amb un tren. Descansi en pau. El dia en què també us hem explicat que Messi ha comprat el Cornellà, que les semifinals de la Champions estan definides. Estem molt contents. El PSG-Bayern era l'eliminatòria que volíem. I hem entrevistat Ronald Koeman, l'heroi de Wembley, que avui ha presentat el seu torneig benèfic.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré a les xarxes socials, el Manel Giri a l'Aleix Jové al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7, amb més esports, amb més Tot Costa. President, Messi ha comprat el Cornellà.
Molt bé, gràcies a tots, eh? I visca el Barça.